Viatge a Júpiter, el podcast de la Filmoteca de Catalunya, amb Marta Armengou.
Entre els anys 1975 i 1976, l'actriu i directora Delphine Seyrig va entrevistar 23 actrius franceses, americanes i canadenques. De tot aquell material en va sorgir el documental Estigues guapa i calla, estrenat l'any 1981, que recopila els testimonis d'intèrprets com ara Juliette Berthaud, Jane Fonda, Maria Schneider o Shirley MacLaine, que comenten la seva experiència professional en la indústria del cinema amb el sexisme com a fil conductor. Durant quasi dues hores, les actrius parlen obertament i sense filtres i comparteixen les seves vivències i els seus sentiments sobre temes que ressonen avui, com la injustícia i la discriminació masclista. El resultat, tot i que quan es va estrenar la pel·lícula no va fer gaire soroll, és un autèntic manifest feminista. Són moltes les directores que han actuat abans de posar-se darrere la de la càmera, des de les pioneres d'Alice Guy o Lois Weber fins a les noves generacions de cineastes d'arreu del món com Greta Gerwig, Mati Diop o Miranda July, tot passant per directores de comèdia o de propostes més avantguardistes, però també noms mítics com els del Chantal Ackerman, Lee Pullman i Jean Moreau, i de filmografies ben properes com les de les quatre actrius directores que tenim aquí presents: Zaida Carmona, Elena Martín Gimeno, Mireia Ros i Sílvia Munt. Primer de tot, disculpar la que havia d'estar aquí amb nosaltres, la Marina Vinyes, cap de programació, però al final no podrà ser. Però bueno, jo crec que es mereixen totes un fort aplaudiment. Voldria començar fent-vos una pregunta que en realitat és la mateixa que amb la que comença Delphine Seyrig a l'inici del documental d'Estigues guapa i calla. Tot i que ella no apareix mai en pantalla, sempre està fora, i tenint en compte que el context és diferent, han passat 40 anys, què és? Ella els hi fa aquesta pregunta, diu: si fossis un home, la teva vida hagués estat igual? Hauries fet el mateix que has fet com a dona? T'hauries convertit en actriu, en aquest cas actriu-directora? Qui vulgui trencar el gel, doncs endavant.
O jo. Hola, bona tarda a tothom. Doncs jo no sé què hauria fet si hagués estat un home, perquè no ho soc, o sigui, no tinc ni idea. I de fet, si he de recordar el per què soc actriu, diria que ha sigut una casualitat o causalitat en la meva vida, no era un tema vocacional. Tot i que he tingut sempre un apropament molt, molt proper al cinema, perquè el meu pare era un fan i ens deixava veure totes les pel·lícules de dos rombos en aquell temps, en blanc i negre, els clàssics, i ens donaven 5 durets cada cap de setmana perquè els deixéssim tranquils, 7 noies i 2 nois, o sigui, al cap de setmana necessitaven descansar per anar al cine. 20 pessetes per l'entrada, 3 per les crispetes, una pel xupa-xup i l'altra pel xicle bazooka. Aquest, o sigui, jo vaig ser nena, aquí em teniu, i no sé si hagués estat home, què hagués fet, perquè mai m'hauria imaginat que acabaria sent actriu, que faria destape i que, a més, acabaria com guionista i directora.
És una pregunta molt difícil. Estava intentant pensar ara, escoltant-te, i penso que segurament hagués sigut més fàcil ser actor i director. Sobretot actor, tinc la sensació. Crec que com a actriu és difícil perquè no hi ha molts papers, no hi ha molts papers interessants. I en canvi els amics que tinc actors acaben repetint més perquè són menys per ocupar la varietat de papers que hi ha. No sé si hagués tingut aquest impuls de fer les dues coses. Aquesta és una altra, perquè en certa manera jo que abans els hi preguntava si elles havien sigut primer actrius i després directores o com anava la cosa, jo vaig fer les dues coses en paral·lel, tot i que vaig començar de petita estudiant interpretació a una escola, com a extraescolar i tal, però jo no pensava que volgués ser actriu, jo vaig estudiar comunicació visual. I llavors va sorgir la idea de treballar professionalment com a actriu i no només com una activitat quasi terapèutica, que és el que em pensava que era. Però el fet de fer el doble rol a la vegada, de les pel·lis que dirigeixo també interpretar-les, hi ha hagut algo que ha sorgit de la meva set d'actuar, que no estava sent satisfeta amb les coses que feia. No perquè les que hagi fet no m'hagin agradat, que les he gaudit moltíssim i han sigut experiències meravelloses, sinó perquè no eren prou quantitat de coses. I part de l'impuls de fer això, a la vegada sí que ve d'una necessitat de fer més.
Mm-hmm. Val, esteu apuntant alguns temes dels quals després segurament els anirem recuperant, però si de cas expliqueu també, doncs, per exemple, Zaire, si vols.
Pues jo estic una mica com el que ha dit Elena, però bueno, al revés, no? Jo no sé què hauria sigut de mi, no? Si hagués estat un noi. Sí que sé que jo vaig començar a interessar-me pel cinema, era el que m'agradava, jo volia fer cinema i jo creia que l'única manera que podia fer cinema era sent actriu, no? I sí que és una cosa que gaudeixo molt, però no em ve, per no, el que sempre parlem, que són els referents, no hi havia tantes referents de dones directores. Aleshores, per mi la manera d'entrar al cinema o entrar a la interpretació o al teatre, que m'agradava quan era petita o tenia més, m'agradava molt, era ser actriu. I després el que vaig veure és que el que a mi m'interessava més era contar històries i ser actriu era una manera de contar-les. Al final jo també he sigut actriu però fent un doble rol, no? De directora, guionista, actriu, per una cosa probablement molt, molt egocèntrica o narcisista, també perquè volia, no? Fer aquesta pel·lícula com un joc i actuar en ella em semblava que em facilitava això. I després també quan he sigut actriu a les pel·lis de Marc Ferrer ha sigut també des d'unes pel·lícules que són també, bueno, hi ha una cosa molt lúdica, molt underground i molt de fer una mica de nosaltres mateixos. Aleshores sí que la etiqueta d'actriu se'm fa una mica com uau, ostres, no, jo no sé si em puc considerar actriu, però sí que va ser la manera com entrar, i crec que si hagués nascut noi segurament m'hauria bueno, hauria decidit ser director molt més d'hora, no? que abans de noia.
És que són tantes coses en la mateixa pregunta que jo crec que realment hagués fet exactament el mateix. Sincerament, jo no he tingut mai la sensació de que no he pogut fer el que volia fer perquè era noia o perquè era dona. Mai. També és veritat que una mica, i veig que és una cosa que compartim, jo anava per psiquiatra. O sigui, no hi ha imaginat mai que jo pogués viure de fer d'actriu, no? Era ballarina, o sigui, treballava com a ballarina contemporània i de cop em van cridar per fer la plaça del Diamant. O sigui, això va ser... Oh, no? Pues soc actriu. I a partir d'aquí em vaig començar a formar com a actriu. O sigui, jo soc una actriu molt intuïtiva d'entrada, perquè vaig tindre la sort de fer un paper meravellós en un moment on es feia un acord amb televisió i tothom va veure una sèrie, després va ser pel·lícula, i això et va fer, doncs, gaudir d'un moment molt important. I després d'això vaig abandonar la psiquiatria, el ballet, et vaig anar abandonant i em vaig dedicar a fer d'actriu. Clar, no em puc ni imaginar si hagués sigut un home que hagués passat. Jo sé que d'actriu he fet 70 i pico de pel·lícules, però que va arribar un moment als 38 anys, en un moment molt important, crític jo diria, on vaig tenir la necessitat de tindre la meva mirada, d'escriure les coses, o sigui, de transmetre les coses que escrivia, i per tant de començar a fer un curt i veure que era la dona més lliure i més feliç del món. Tot això també ha sigut mare. És a dir, que a mi, en aquest sentit, l'únic que sempre dic que no he tingut que patir ni amb els rodatges, ni amb l'equip de rodatge, ni amb els meus companys, ni el... no he sentit mai això. Sí que ho he sentit en l'opinió i el criteri de la part masculina quan començaven a llegir històries escrites per dones. Jo tinc el que es diu, fan informes dels guions quan van a televisió, quan els compren les televisions i tal. Tinc informes que els tinc guardats perquè són realment terrorífics.
Uau, jo vull veure això.
Clar, i aquí sí que vaig dir, uau, clar, aquella comissió de fa 23 anys pues eren tot tios i deien pues, coses com esta tia lo que busca es que se la tiren.
Brutal.
I això està escrit?
Això està escrit.
En sèrio?
En sèrio. A senyors que intel·lectualment tenen un nivell, això és per començar ja amb ferro, eh? Vull dir, no, no.
Hola,
sí, és que és això. Clar, jo, amb el sentit de... he pogut aixecar les meves pel·lis, els meus curs, no he tingut mai problema de dir soc dona, no. I el que he vist és que amb aquests 23 anys que porto dirigint, s'ha trencat un sostre de vida molt important per la dona, molt, en tots els sentits. I ara totes les ties que entren, perquè a més han passat doncs, per una escola, tenen ja una... o sigui, trenquen, no? Són transversals. Quan nosaltres començàvem a dirigir dèiem, però tu no ets actriu? Dic, sí, però i què passa? El Tarantino també és actor, cuidado. I la majoria, i el Clint Eastwood, i si vas buscant... molts, molts directors han sigut actors. És gairebé una evolució lògica, no? Ara, no he tingut... és a dir, no, per això et dic que no em puc imaginar que m'hagués passat si sé que sent dona no he sentit, excepte amb el que és opinió de la vida, no? La mirada masculina, que es pensen que només n'hi ha una, que és la seva. I clar, quan et passes com a actriu fent 70 i pico pel·lícules i veus que ets la imatge de dona que té l'home, doncs arriba un moment que dius, oh, puedo más.
Sí, sí que has tret un tema interessant, que és aquest de la maternitat, i sí que és veritat que hi ha moltes vegades que moltes actrius o directores han hagut de renunciar a certes coses precisament per això, no? De fet, hi ha moltes actrius que han deixat la seva carrera precisament per poder-se dedicar a ser mares. Tu has tingut la sensació, per exemple, de que hagis hagut de renunciar a alguna cosa? Perquè la
persona... a dormir. Però és que és així, eh? O sigui, jo sempre els dic, i li dic a les meves filles també, jo crec que es pot fer tot i crec que he sigut una mare bastant bé, perquè també el nostre ofici és molt d'ara rodes, després estàs a casa preparant, vull dir, pots anar-te combinant, però és una bogeria i clar, t'has de tindre una estructura domèstica i una resistència física. Jo sempre dic que el cine és de molta resistència física, molta, perquè dorms molt poc, en llocs inhospitats, et menges fatal, i a sobre, si tens fills, doncs quan arribes encara dorms menys, no?
I el cap et va a mil.
Eh?
El cap et va a mil.
El cap et va a mil. Sí, però jo no he tingut, és a dir, no he tingut que renunciar a res. I tampoc a ser mare.
Si de cas, abans d'entrar més en matèria i així, fem un petit apunt una mica de cadascuna, perquè bueno, segurament ja si esteu aquí és que coneixeu, però bueno, igualment no està de més. Per exemple, la Mireia, que va iniciar-se al cinema a finals dels anys 70, sent una de les cares més visibles del període del destap espanyol, en films com Una loca extravagància sexy o Alicia en l'Espanya de les Meravilles. Com a directora vas debutar dirigint el curtmetratge Un adiós a Steve McQueen el 1980, i el teu primer llargmetratge va ser La Monyos el 1996, una pel·lícula que també es podrà veure en el cicle d'aquí de la Filmoteca. El teu últim treball pel cinema va ser el documental Déu-n'hi-do. En què estàs ficada ara exactament?
Un mogollon de coses. Diguem-ne que quan parlàvem d'aquesta professió i tal, que és super inestable, jo vull sumar-me a el que deia la Sílvia, no sé si és perquè som d'aquella generació que realment jo també he pogut fer el que he volgut, no, no tot, perquè m'he xupat un parón últimament increïble després del Gaudí, al·lucinant, però jo sempre he estat activa. ¿Vale? Però això, quan ja es començava a parlar, sí que hi havia aquesta mena d'actitud, no sé si dir-li masclista o patriarcal, sí que ja estava, sobretot quan em vaig enfrontar al rodatge del Triunfo, que era una història que jo deia canya i molt masculina, però és que per allò que deia per la família, set dones que érem a casa més la mama, dos nois, el papa, tres, vull dir, jo no tenia aquesta sensació, anava per allò que volia i no era conscient d'aquest fet, vale? Aleshores, ja m'he perdut, què m'has preguntat?
No, que deies que no has tingut que renunciar massa, no?
No, no he renunciat a res, per això he anat.
Que deies que estaves ficada en moltíssimes coses.
Ah, sí, això, que sí, que tinc ara està. L'últim que vaig fer va ser el Down-i-do, que es pot veure encara al Filmin, perquè bueno, és una història, una pel·li molt, molt, molt guapa. Però me la vaig treure de la màniga amb un curs que vaig fer d'aproximació al cinema amb un grup de 8 nois i noies amb capacitats diverses, que diem. I bueno, va ser una feina que d'aquell curs el vaig sumar amb un col·lega que tenia una càmera i m'ajudes a filmar una mica per deixar com un llegat i tal. Allò que quedi un referent de tot això, va venir un altre, el José Verdú, va venir també el Ramon Font per part de la coordinadora Down, i ells van allargant i em vaig trobar amb 72 hores de material que vaig poder muntar. És una pel·lícula que no va ser, o sigui, i la vaig poder fer perquè me la vaig muntar jo i després em va ajudar un muntó de gent molt guapa a acabar-la, no? Però si voleu, a Filmin, que no us empenedireu, sortireu amb les endorfines així. Però aquesta és l'última feina que vaig fer com directora. I ara tinc aquests dos projectes, que són el Classificado S, que precisament va de l'època del Destape, i el No em dic Lili, que és sobre una prostituta que va morir a Barcelona fa uns 4 o 5 anys. I és per lo que m'han donat l'ajut de l'ICUP, que estic més contenta que unes castanyuelas. Aquest és en el que estic ara. I més coses, eh?
Bueno, és una altra de les constants, no? Aquesta d'haver d'estar amb 50.000 projectes perquè mai saps quin et sortirà.
Sí, és que, perdona que matisi, és que la Monyos van ser 8 anys per veure-la en pantalla gran, eh? El Triunfo, 7 anys. O sigui, suma, són 15 anys de la teva vida. Perquè és el que parlàvem abans una mica. Qualsevol projecte, per vostès i vosaltres que esteu aquí, que sabeu que qualsevol projecte d'aquests, com a mínim són 5 anys que et porta a aixecar una pel·li, com a mínim. Si tens la sort que ja estàs on fire i la cosa rula, a lo millor poden ser 3, però de l'ordre dels 5 anys no te'ls treu ningú i no et paguen des del primer dia. Et paguen quan la pel·lícula aconsegueix tot el, diguem, el finançament. O sigui, hi ha una labor molt solitària, és un treball molt intermitent. És una cosa que s'estan començant a reconèixer ara en el nostre país.
Ja per proximitats i de casa, Helena, també una mica cavall entre el cinema i el teatre, la interpretació i la direcció, vas debutar com a actriu fent d'Àgata a Les amigues de l'Àgata, 3 anys després vas signar el teu primer treball com a directora, Julia Is, que també vas protagonitzar, Creatura és la teva darrera pel·lícula, que ha estat guardonada, a veure si ho dic bé, l'Europa Cinema Cannes Label Prize de la millor pel·lícula europea de la quinzena de cineastes del Festival de Cannes, una mica llarg, i tindrà la preestrena precisament aquí a la Filmoteca, la primera setmana de setembre. Ara mateix també et podem veure com a actriu a Unicorns, d'Àlex Lora, que es va estrenar tot just fa uns dies, el 30. Explica'ns una mica, sobretot, bueno, aquest gran èxit de Creatura, tot i que encara no hem pogut veure, però que vull dir que realment aquest premi suposo que significa una bona empenta, no?, de cara al...
Sí, mai saps què significa un premi, jo crec. Òbviament va ser, ja només la selecció a Cannes va ser va ser algo molt maco perquè, com estava dient la Mireia, és un procés molt llarg. També, abans que deia la Zaida, això d'actuar, dirigir i escriure, que no saps si al final és perquè, bueno, perquè és una quantitat important de narcisisme i egocentrisme o què passa, però jo moltes vegades en el procés tenia la sensació de... amb la dificultat que va ser escriure el guió amb la Clara Roquet, que vam trigar molt de temps perquè era un guió molt complex, i a vegades jo pensava, però què estic fent? És que ningú m'ha demanat la meva opinió. És que ningú m'ha demanat. Què penses tu sobre la sexualitat femenina? Fes una pel·lícula, no és un encàrrec. Jo estava a casa meva i vaig dir, mira, vaig a fer això. I després de tot el temps invertit, i que realment és un projecte que m'estimo molt i estic molt orgullosa de lo que hem fet amb la pel·lícula, la selecció a Cannes primer va ser un susto perquè era com algo que no pensàvem que realment pogués arribar a passar. Va ser una alegria molt gran, i un també com una validació que no, que tant de bo la nostra seguretat a nosaltres mateixes no ho necessités, però hòstia, que algú en poder et digui la pel·li val la pena, doncs hi ha una petita ajuda amb tot el cansament que has portat fins llavors, que dius, vinga, va, anem a fer la postpo, no? Com...
natural.
Sí. I llavors el premi, clar, ja va ser algo que jo, si sóc sincera, no he pogut gaire assimilar, perquè ha sigut algo molt fort, que en la secció en la que estàvem i les persones que han guanyat aquest premi anys anteriors, que jo admiro profundament, hi ha un punt en què no, el meu cap no ho ha acceptat. És com, bueno, això ha passat allà, no? I ara estrenem el 8 de setembre i entre Cannes i el 8 de setembre encara hem d'acabar algunes coses de la pel·lícula perquè vam arribar a Cannes així amb l'aigua al coll. Però estic com una mica Walt Disney. Estoy congelada hasta que llegue el momento de...
Però això que justament comentaves, no?, d'aquesta inseguretat, que gairebé és gairebé sí, una inseguretat que portem, no sé, crec que les dones com inherent, hi ha una mica aquesta síndrome de la impostora, no?, que és un altre tema que d'alguna manera també hauríem de començar a, no sé com, però hauríem de començar a treure'ns el de sobre, no? Perquè és una cosa que només ens plantegem les dones i els homes no, i que jo crec que moltes vegades és un fre, no? Segurament.
Sí, mira, a mi em va passar que quan vaig arribar allà, o sigui, realment, a més, si heu estat al Festival de Cannes, hi ha una posada en escena una mica forta. Sí, que és que és molt fort, perquè hi ha molta gent que està allà i que es dedica al cine, però hi ha molta gent que està allà que no es dedica al cine, que és gent multimilionària que es pot pagar passar uns dies allà i poder com estar envoltat de les grans estrelles internacionals i tal i qual. Llavors, clar, quan tu arribes amb una pel·lícula, que en realitat és una pel·lícula petita, que sí que està una secció molt guai i tal, però que no saps ben bé com ha entrat, perquè hi ha un comitè de selecció i a tu et donen el resultat final, però tu dius com... però jo aquí que... i el primer dia a mi em va passar que pensava, hòstia, jo com que vull dir, sóc benvinguda o no, però mira, vaig tenir la sort que com que cada cop som més dones en posicions de poder, afortunadament queda molt per fer, però almenys hi ha passos endavant, doncs dins del comitè de selecció de la quinzena hi havia una noia que hauria de tenir la meva edat, més o menys, i ella es va acostar a mi el primer dia i em va dir, tia, estic supercontenta que estigui la pel·li, no sé què, la vam lluitar molt, tal, i em va començar a donar feedback de la pel·lícula i em va reconfortar molt, no?, com em va donar arguments molt sòlids pels quals la pel·li havia d'estar allà. Però sí que és veritat que és una sensació amb la que es lluita molt.
I què important és això de les comissions, no? Perquè justament, com per sort han canviat les coses, no? D'aquí donant-te un feedback molt positiu, justament precisament amb el que comentaves tu, no? Que el teu va ser... bueno, és que és realment un escàndol el que
encara passa, per això el que ha explicat la Sílvia. O sigui, aquesta noia... és una petita excepció,
sí,
però
sí.
Això passa
molt. No dic que realment no passi, però...
que està canviant una mica, perquè hi ha més dones, i hi ha més dones que lluiten dintre de les comissions, però encara la paritat no hi és del tot, i tampoc tota la... en fi, totes les opinions de dones, jo també hi ha vegades que estan una mica anclades en un lloc, no? És complicat, és complicat, i amb un jurat te la jugues molt amb el jurat. Vull dir, quan hi ha uns premis així que vota tothom, acadèmics, dius, bueno, almenys, bueno, sí, també hi ha, lobbies de poder, evidentment, però hi ha una mica més de democràcia, entre cometes, però el jurat depèn molt de que les persones que estiguin allà dintre li hagi agradat la teva pel·li, la defensin i es barallin, perquè com a jurat que jo he estat, hi ha vegades que t'has de barallar d'una manera brutal amb tios, directors, que a mi m'ha passat a Sant Sebastià de dir, però bueno.
Sí, sí, és un altre meló, el tema del
jurat. Una dimensió, un altre meló.
Sí, bueno, ja que estàs parlant, bueno, tu vas començar primer el teatre, després el cinema, que vas debutar amb L'Orgia, de Francesc Bellmunt. Com a director ho vas fer 20 anys més tard, amb el curt L'Àlia. Al cicle de la Filmoteca podrem veure Pretextos, que vas dirigir el 2008, i el teu darrer film, Les Bones Companyies, es va estrenar tot just fa uns mesos. Sembla que en el teu cas ja directament gairebé t'hagis passat més a la direcció i hagis bastant abandonat el tema de la interpretació, una mica és així?
Totalment, fa 20 anys que ja no faig, sí, no, totalment. I a més ho he dit, va haver-hi un moment que va ser el que et deia, a partir de que vaig començar a dirigir, ja no, ja el cap se't canvia i tens ganes d'estar, bàsicament, explicant allò que tu vols de la manera que tu vols, i això només ho pots fer si tu escrius i dirigeixes. I llavors em trobava per teatre o per fer una sèrie, o ui, tornar a posar les sabates i ara pot d'aquí, vete pa allà. Ja comences a dir que no, i que a vegades és més abismal, i és una evolució, i costaria molt, o sigui, molt tant que no hi torno. No, perquè ja estàs en un altre moment també, tens un altre entreno, el treball d'actriu, no tens aquelles ganes, no? Tens ganes de començar un guió, de tirar endavant una pel·li, de saber com penses tu davant de les coses, no? I ja t'has passat allà i se t'ha canviat, se t'ha girat el cap. A mi és el que em va passar fa 20 anys, i quan em truquen per teatre o em truquen per... hi ha 5 minuts que dic, però no, i és que no, ja no estaria allà, estaria d'una altra manera. I alguna pel·li que he fet, perquè ja la Letícia em va demanar, no he sigut el feliç que soc dirigint. Ja entres en un altre lloc on t'ha expulsat uns altres ressorts, no? I si fas allò que tu no creus que has de fer, jo sóc molt mala obeint el que no crec. Això també és ser honrat, o sigui, ostres, jo no ho faria així. Pues jo ja no estic en la fase actriu de dir, faig el que em diuen, saps? Ja tens una manera d'entendre, no? el diàleg, el tal, el qual, que et costa molt ficar-te a les ordres d'un altre. Mm-hmm. Això és potser narcisisme també, o simplement anarquisme, que jo en tinc molt,
No sé si en el cas de la Zaida, no sé si acabaràs també deixant l'actuació i passant-te només a la direcció, però en el teu cas vas començar també com a actriu en films del Marc Ferrer, com Puta llamada o El corazón rojo, i has dirigit diversos curtmetratges com Todas soles el 2015, Son ilusiones el 2021, i també fent videoclips. El teu debut en el llarg és L'amiga de mi amiga, que des de la seva estrena al de Film Festival, on va ser guardonada amb el premi a la millor pel·lícula de la secció Un impulso colectivo, doncs s'ha convertit en un dels grans títols del circuit de festivals. Tot i així, per tirar endavant al llarg, vas haver de patir molt. Com ho has viscut ara? Perquè realment encara estàs arrossegant, encara, no? Veig que encara estàs fent allò que dèiem, no? De la ruta per festivals i tot això, que vull dir que després de tot un any, doncs, realment està molt bé. I si estàs ara ficada en algun altre projecte?
Doncs, a veure, el que ha passat amb l'amiga de mi amiga realment ha sigut, bueno, ha sigut un miracle, no? Al final és una pel·lícula autofinançada i finançada, bueno, feta en col·lectivitat, amb un crowdfunding, que la vam fer perquè volíem fer-la, no? I també aquí està aquesta cosa de nosaltres volem contar les nostres històries. En aquest cas, una comèdia d'embolics protagonitzada per 5 lesbianes i és, hola, fem nosaltres o no es farà. I aleshores la van fer i el que ha passat ha sigut meravellós. Jo estic una mica encara en dissociació, no? El que et passa a tu amb tot el que ha passat. I ara sí que estic, bueno, estem encara en promo, no? Ara la setmana es pot veure Filmin, si no l'heu vist. Internacionalment es pot veure Mubi, que i aleshores ha tornat, no? Com aquesta cosa de la promo, que és molt guai, però no em conviden a anar a Nova York ni a San Francisco, però bueno. I no, i ara estic escrivint un projecte pròxim que sí que m'agradaria poder gravar-lo en condicions més convencionals en quant a producció, amb un pressupost digne, amb shows que no precaritzen, no? Ni siguin precaritzadors ni precaris, perdó. I estic també amb tot aquest síndrome de la impostora, no? Em poso a escriure i és com, se van a dar cuenta,
m'han pillat
lo de la peli, què és esto, esto ha pasado, no, què peli han visto. Un dia vaig somiar que anava una projecció de la pel·lícula i no era la peli, era una altra, i deia, ara lo entiendo todo. I estic molt contenta amb el que ha passat, estic molt orgullosa del que hem fet i m'agrada molt que també això, no, a vegades jo crec que sí que tenim aquesta falsa humilitat, no, les dones, perquè ens han ensenyat que hem de tenir aquesta falsa humilitat i és com, no, m'agrada molt el que hem fet, però bueno, estic barallant-me amb aquest síndrome de la impostora per poder escriure. Sí que tinc això, un projecte de llargmetratge, però que està en una fase molt molt primària i probablement i espero que d'aquí a 5 anys o menys puguem presentar-lo aquí a Filmoteca i bueno, i escrivint també projectes de sèries i tot això compatibilitzant-lo amb el meu treball que em dona de diners, que treballo a màrqueting i comunicació a Filmin, que també és això, no? Per escriure, per dirigir d'aquesta manera més underground, hem de tindre un altre treball, perquè és l'única manera. Aleshores, és molt guai tot i ha sigut meravellós, però sí que s'ha de ser conscient de en quines situacions estem, i això ho comentàvem molt amb la productora de la peli, amb Gemma Arquero, de podem fer una peli així, però no podem fer moltes, ja, per una qüestió de per l'equip, per nosaltres i per supervivència de tots, perquè a més el cinema és una cosa molt molt col·lectiva i no sóc jo només la que estic implicada, i aleshores amb això molt conscient i amb moltes ganes d'escriure, la veritat, i contenta amb el projecte nou.
Un incís que estic patint, sí. Perquè esteu molt de perfil cap al públic, us tindríeu que posar una mica més frontals, que us vegin, no?
Hola, què tal?
Hola. Estem parlant i no estem parlant entre nosaltres i...
Tenint en compte aquesta doble faceta que teniu com a actrius i directores, a l'hora de treballar, o sigui, en les vostres pel·lícules, teniu en compte a l'hora de planificar o rodar l'experiència viscuda abans com a actrius, en com us han filmat, en com us han representat, i d'alguna manera us ha servit per dir, bueno, jo ara això és el que he viscut, però jo el que vull fer és una altra cosa diferent, o com ho veieu una mica?
Jo el que veig és que quan vaig poder rodar la Monyos, jo en realitat volia interpretar-la i volia fer els dos personatges, la jove i la gran, amb caracterització. I vaig tenir un intent de robatori amb tota una subvenció importantíssima atorgada, algun dia jo us ho explicaré perquè ara és una mica llarg. Aleshores, quan ja vaig aconseguir... aquest intent de robatori em va portar... ho dèiem molt en castellà, no hay mal que por bien no venga, us asseguro que sempre hem d'aprendre a observar això, les coses a vegades passen, i van passar perquè jo acabés dirigint la pel·lícula. El salt qualitatiu, quantitatiu, era brutal. Aleshores, quan em vaig enfrontar a aquest fet, va ser una decisió preciosa, perquè em va portar tot un aprenentatge, evidentment, però també em va fer entendre el que era estar davant de la càmera i el que era estar darrere la càmera. En aquest sentit, sens dubte, hi ha un respecte per la feina de l'actor o de l'actriu, perquè jo me'n recordo una situació amb l'Eufèmia Román, que el primer plano del dia era un plano desgarrat, que tenia que estar trencada, i jo no sabia com solucionar això, perquè hi ha imperatius de... Ai, l'alarma, la mala pícora. Hi ha imperatius de producció que no te'ls pots saltar, per més que vulguis. O sigui, que el planning és aquell i te'l menges, perquè pues, funciona així, no? I en aquest sentit, doncs, jo crec que sí, que a mi tot el que sabia com a actriu em va ajudar molt a entomar aquestes situacions, a acompanyar els actors i a les actrius, sempre amb un bon equip al darrere, sempre amb una molt bona preparació, i a intentar disfrutar al màxim el rodatge, que a vegades és molt difícil, perquè és molt, com deia la Sílvia abans, és molt abrumador. I jo penso, a més, que vosaltres, la generació d'ara, teniu una sort molt afegida, molt, molt interessant, i també teniu una desavantatge, perquè per exemple la Sílvia i jo hem tingut projectes amb com es diu, amb un bon paquet de producció, amb un budget, ¿vale?
Hi ha hagut de tot.
Bueno, sí, claro, perdona, clar, però ho dic en el sentit, ho dic per una raó, perquè elles estan treballant, a més, amb les noves tecnologies. Ara fer cinema no té la complicació que tenia abans. Nosaltres hem rodat amb 35. I clar, pensar en fer una pel·lícula del tipus, no?, més intimista, que també n'hi havia, o sigui, hi havia aquestes meravelloses, la Chantal Ackerman, la Barda i tal, però moltes, o sigui, fer això aquí, no, ni trobaves un productor que t'ho acompanyés, ni la pasta, ni anar, i com no tinguessis per pagar-te una càmera, ni de bon tros. I aquesta és és una situació que a mi sembla molt interessant, no? Per això he pogut fer també aquest nou cinema, diguem-ne.
Sí, i del que deies abans, jo crec que per mi és en els dos sentits, eh? O sigui, per mi, per exemple, quan vaig fer Les amigues de l'Àgata, jo ja estava a tercera carrera o algo així, jo havia estudiat comunicació visual, i per mi, jo me'n vaig adonar, jo feia des dels 13 anys que feia interpretació a les escoles, o sigui, havia estat ja a Berlín, havia fet interpretació davant de càmera durant un any sencer, o sigui que jo tenia la meva seguretat com a actriu perquè m'havia format, però sí que me'n adonava en aquell moment, quan jo estava començant a actuar en cinema, i en paral·lel amb amigues o amics, que a mi m'alliberava molt saber el que estava fent cadascú en el rodatge. Uh-huh. O sigui, jo tenir coneixements de directora, estar en el rodatge i saber que m'estan mirant molt els de foto, però que no m'estan mirant a mi, que estan mirant com entra la llum a la meva cara, saber que el de som està... també s'està fixant en mi, però no s'està fixant en mi, està fent la seva feina. O sigui, m'alliberava molt de la pressió que jo, quan he donat classes d'interpretació davant de càmera, me n'adono que com que aquí les escoles estan molt enfocades al teatre, no? I potser abans, doncs, a sobre no hi havia tantes escoles de cine i tal, hi ha una barrera que per mi ja estava trencada, que era que jo em sentia en un rodatge una mica com a casa, saps? Com és un hàbitat que conec i estic tranqui. I si necessito ajuda, sé a qui li puc demanar, sé quina feina fa l'script, i jo estava allà tranquil·la sabent que sóc una peça més i que no recau tot sobre mi. I això és molt alliberador com a actriu en el cinema, no? Que és la cosa que en el teatre també és molt gustós tenir tot el pes, perquè és un repte increïble, i com a actriu de cinema tens altres reptes, com les coses petites... Però bueno, això em va ajudar molt. I a mi em passa que jo, per exemple, no sé si és una fase o no, però jo necessito molt seguir actuant, i la professió d'actriu m'ajuda molt a seguir i necessito que em manin durant una estona perquè...
Sí, la rara sóc molt... jo, eh?
No, clar, jo ho entenc.
Lo que la gent no entén és el que em passa a mi, o sigui, no...
No, jo crec que també és molt diferent que jo he començat des del principi fent les dues coses. Sí. I llavors jo crec que també si has passat molts anys i a sobre en una època que segurament la consciència sobre la mirada dels personatges femenins devia ser duríssima, jo entenc que tu diguis, mira, està aquí. O sigui, jo segurament em poso en el teu lloc i faria el mateix. Però ara, tenint la sort que hi ha més directores, jo necessito això, no? I llavors, bueno, em va molt bé ser directora per estar tranquil·la fent d'actriu. Això ho veig molt clar amb altres companyes i així, que és com... Jo hago lo mío i quan arriba algo ho faig i m'entrego, saps? Però com a actriu, però si no estic fent lo meu. I com a directora, òbviament, ajuda moltíssim perquè et dona eines de cuidar la gent i poder-la ajudar a arribar a estats emocionals i sobretot també amb les actrius, com hi ha els nous rols intimacy coordinator, coordinadores d'intimitat, que són superimportants i molt útils, molt, molt útils, però a més jo com a directora sento que no només en la part d'escenes íntimes en tant que sexuals, sinó escenes íntimes emocionals, que tinc les eines per protegir a la gent que està en el rodatge i com poder demanar dins del que et permeten els tempos el que necessiti una actriu o un actor.
Ara que has apuntat precisament, perdona, que has apuntat això de les coordinadores d'intimitat, que ara és una feina que realment s'està fent molt, als Estats Units està encara molt més que aquí, però aquí s'estan posant bastant les piles amb aquest tema. També és un gran avenç, no?, de cara als rodatges per sobretot per també la parla tranquil·litat de actors i actrius en un rodatge. Realment això també és un pas endavant, no?
Sí, definitivament és un pas endavant i sobretot si els hi deixen fer la seva feina, perquè no tothom els hi deixa fer la seva feina. Hi ha gent que molt hàbilment ho fa servir com un check i és com, no, o sigui, estan aquí i tenen alguna cosa a dir. I a més, bueno, nosaltres a Criatura vam treballar amb les d'Intimat i és brutal perquè ja en el moment de planificar i d'assajar jo els hi consultava coses i és que hi ha aquesta visió terriblement masclista de que les coordinadores d'intimitat castraran la pel·lícula. I és al revés, o sigui, jo hi ha coses que potser no m'hagués atrevit a rodar i elles em deien, hi ha una manera de rodar això, hi ha una manera segura de fer-ho, no renuncis. I m'ajudaven a fer-ho possible, saps? És que l'altre dia vaig veure la sèrie aquesta The Idol, perquè n'estava a veure el primer capítol, perquè n'estava a poder criticar, i critiquen la figura de la coordinadora, bueno, el coordinador d'intimitat en aquell cas, i és com, bueno, no sé, policia, que algú faci alguna cosa, perquè, mare meva...
Sí,
The Idol, la sèrie del
nano va ser Eufòria.
Sí, s'ha criticat molt precisament l'Anina Menkes, que va estar fa uns dies aquí a Barcelona, també la va criticar molt per la manera com subjectivitza, no?, la dona. No sé si voleu afegir alguna cosa més a vosaltres també en funció de l'experiència i el que heu viscut.
Uf, és que, diguem-ne, el que sí que volia aclarir, que aquesta sinceritat que es troba en el cinema, jo crec que des de Cassavets o des de molt abans s'ha trobat sempre. Jo crec que és una manera de treballar que si la busques la pots trobar, no? I crec que en aquest sentit no de vegades les escoles són bones, sinó tot el contrari. Sí, jo estic cansadíssima de trobar actors pel carrer, no? I actrius pel carrer, i amb el cinema passa aquesta cosa que és que té aquesta, bueno, manera de transmetre. Amb el teatre fa falta unes altres eines i són eines molt més costoses, però amb el cinema té aquesta cosa tan màgica i alhora tan tremenda, no?, que és trobar la veritat del personatge i sentir-te còmode aquí. I en aquest sentit jo m'he sentit molt còmode com a actriu, o sigui, en el moment que deixo de fer d'actriu, i fins i tot en personatges molt macos, no? El moment que deixo de fer d'actriu simplement és perquè el meu cos m'ho demana, perquè ja n'he fet molt, però no volia ser injusta, o sigui, he fet personatges molt macos i m'han tocat, a més, molt macos, i... però jo crec que hi ha un problema de... a la barrera dels 40 que dius, bueno, potser sí, en algun moment determinat tens ganes de tornar-te a enfrontar a la càmera i tal, però hi ha una cosa que és, jo diria, molt íntima, que és dir, vull perdre'm de vista, saps? I vull perdre'm de vista, no vull estar mirant-me, vull estar mirant. I això va ser per mi una cosa fonamental. Quan ets actriu, vulguis o no, i no hem parlat d'això, bueno, estàs sotmesa a una sèrie de pressions físiques, externes, internes, d'homes, de dones, del cinema mateix, de la càmera, del teatre, d'aquí, d'allà. I arriba un moment que et vols alliberar d'això. I a mi va ser una mica això el que em va passar. És a dir, no tinc la necessitat d'estar a sobre un escenari ni tinc la necessitat d'estar davant d'una càmera, però sí tinc la necessitat d'explicar coses. I llavors, perquè és un camí, no? És un camí de que ja has fet, no? I que et dona una alliberació. O sigui, en molts moments, a l'estar davant, em divertia plenament. El poder dirigir i el poder actuar és la manera millor per estar en un flow que mores. Per què? Pues perquè tu saps el que vols explicar, saps com ho vols explicar i tens tot l'equip per fer-ho possible, estàs tranquil·la, estàs còmode, tal. Però arriba un moment que tens ganes de no mirar-te, saps? I això és un, bueno, és un fet que jo crec que, bueno, que és una part de la vida, no? I que a mi em va passar, que això sí que ho volia puntualitzar.
M'entenc,
no?
Perfectament.
De dir, uf, i també és molt, he de dir que és molt alliberador. És a dir, ho és molt. Ho és molt ser actriu, és una feina meravellosa, és una feina gairebé divina, no? Que jo a més conec, respecto i intento transmetre amb totes les persones que jo dirigeixo i tal, però és molt dur, és molt dur, és molt dur contínuament estar exhibint emocional i físicament, no? I hi ha un moment, doncs, potser dius, ja tinc prou, no? És això. Això és el que volia jo.
Sí, no sé si vols...
Sí, bueno, sí, jo sí que volia afegir de la pregunta que havies fet, que sí que és veritat que quan vam fer L'amiga de mi amiga, sí que va canviar molt. El fet de jo actuar a la pel·lícula va canviar la forma de la pel·lícula en si, perquè vaig entendre molt més a les actrius. També em va permetre viure la pel·lícula d'una altra manera, molt més divertida, com un joc, no? Perquè... jo soc una persona molt nerviosa, em generava moltíssima ansietat dirigir, i el fet d'actuar també, en comptes de generar-me més ansietat, em feia estar allà. I això, i tenir aquest flow que dius, i estar allà amb elles, també empatitzar molt més amb les altres actrius. I també el fet que Alba Cross, que, bueno, que és una de les directores de l'Àgata, és la dire de foto de L'amiga de mi amiga i és també actriu de L'amiga de mi amiga, aleshores estaven pues, no hi havia persona que no tingués un rol en l'equip tècnic i un rol en l'equip artístic, i això va fer que... Bueno, és que, de fet, si tu et fixes en el guió tècnic que teníem, la planificació era moltíssim més quadrada, de plano de talle, primer plano, plano, contraplano, tot és la tal. I després, quan vam començar, va ser com, no, això el que demana és un plano en seqüència. I això demana que l'actriu està demanant això per la seva interpretació, també per la seva mirada. Aleshores sí que va canviar molt, es va modificar molt el rodatge, el que era... a aquest guió tècnic i aquesta planificació, per estar amb les actrius, i sé que si no hagués estat actuant probablement no hauria tingut aquesta mirada, aquesta percepció i aquesta empatia. Aleshores, per mi, em va ensenyar moltíssim. Aleshores, vaig aprendre molt dirigint, però crec que vaig aprendre molt de dirigir actuant. i no sé, em sembla una experiència molt guai.
L'història s'ha de fer per espellatjar-lo.
Sí, total, total.
I en el, precisament en el teu cas, com el de l'Helena, sobre el tema de l'autorepresentació i el fet de fer pel·lícules on parleu molt de vosaltres mateixes, expliqueu una mica, no?, el fet aquest de posar el propi cos en escena, el fet de mostrar-vos, tu has comentat aquesta vulnerabilitat moltes vegades, no?, de l'actriu, el fet de precisament a sobre parlar de coses que us són molt properes, com ho viviu? O sigui, aquesta suposo que doble vertent, no?, per una part aquesta vulnerabilitat, però l'altra el fet de saber que estàs explicant una cosa que precisament és molt propera i que la vols explicar per connectar, no?, per...
Clar, per mi en el cas de l'amiga era molt important per mi, per nosaltres, contar les nostres històries i posar-nos com a primer plànol, no? Perquè com a persones lesbianes, no?, moltes vegades ens han representat des d'una mirada aliena, no? I, o objetualitzant-nos o fetichitzant-nos o des d'una mirada que està molt bé, però és una mirada hetero, masculina, patriarcal. Aleshores sí que era important contar una història amb nosaltres com a tot l'equip tècnic. De fet, quasi tot l'equip tècnic és són dones o persones queers o moltíssimes dones lesbianes, perquè al final jo crec que les històries no només es conten des del guió i des de la direcció, sinó també com està la llum, com està la direcció d'art i tot. Aleshores era molt important contar una història molt del que som nosaltres des de la nostra realitat, i també jo també volia comptar amb les meves amigues com a actrius, perquè hi ha una cosa, no, això que et dic de l'objectualització, que al final era com no, necessito les noies que jo veig són les noies a les que vull gravar, no? I amb mi, i cadascuna amb els nostres cossos, amb les nostres maneres d'estar, i per això era molt important en aquesta pel·li per passar d'una explotació a una autorrepresentació. Igual en altres pel·lis no és així, però en aquesta sí que era com molt important. Sí que hi ha una part de la vulnerabilitat, jo he fet una mica de trampa perquè a partir de la comèdia és més fàcil, no?, mostrar-se vulnerable, perquè és més fàcil riure de tu mateix. Aleshores, en aquest sentit per mi ha sigut més fàcil. Si hagués fet un drama igual hauria sigut una mica, ostres, no sé com ho hauria llevat.
Bueno, i ho fas molt bé.
Això ens ho pot explicar també una mica l'Helena, perquè justament ara mateix són moltes, l'Anna Rujas, Laura Garrido, la Marta Nieto, la Nadia de Santiago, la Itza Soarana, cada vegada són més les actrius que dirigeixen les seves pròpies històries. D'alguna manera també és una manera el fet de dirigir les vostres històries, perquè no us ofereixen aquest tipus d'històries. Tu abans has parlat de Criatura, que parla sobre la sexualitat femenina. No és molt habitual parlar, o sigui, se n'ha parlat, però no és molt habitual trobar-se pel·lícules. És una manera de dir, d'això no se n'ha parlat, per tant, algú ho ha de fer.
Sí, no sé si té directament a veure amb lo d'actuar, o sigui, perquè el paper que jo interpreto a Criatura el podria haver interpretat una altra actriu. El que passa és que jo tenia ganes de posar-me en la pell d'aquest personatge, perquè és un personatge que m'agradava molt on vam arribar amb el guió amb la Clara, i perquè és un personatge molt físic, i jo també, venint del teatre i la performance, hi havia algú que em posava del fet de dir, vale, estem parlant d'una cosa molt física, estem parlant de la relació amb el cos i de la relació amb el desig, i què passa si passo per això, saps? Com què passa si jo passo per aquest procés a la vegada que passa el personatge. Després, quan la Sílvia parlava, que ha dit coses molt boniques, m'estaven recordant dels dies que jo, per la nit, revisava el pla de rodatge del dia següent i veia que, perquè el meu personatge l'interpretem tres actrius, jo, una noia de 15 anys i una nena de 5, i els dies que jo veia que jo, com a mil adulta, només havia de creuar un passadís i la resta del dia només dirigia, se'm queden les llàgrimes de felicitat. Era com, Dios, avui puc dirigir, o sigui, puc arribar amb xandall, saps com? I això té molt a veure amb aquesta cosa del doble rol, que és un repte i és molt... O sigui, és que té les dues parts, llavors és molt excitant perquè és molt maco posar-se allà en la pell i vius les coses d'una manera molt directa, però alhora, clar, amb els pressupostos que tenim en aquest país, fer un doble rol no vol dir tenir el doble de temps, i és el que hauria de voler dir. Perquè has de poder xequejar el combo, tornar dins, tornar fora, poder igual tornar-te a mirar la toma fixant-te en tu i mirar la toma fixant-te al teu company, perquè l'has de dirigir amb ell també, no? Llavors, bueno, va ser un rodatge difícil, però alhora no me'n penedeixo, perquè és veritat que l'experiència també d'interpretar un personatge que has estat 5 anys escrivint és com, jo sé per què hi ha aquesta frase, jo sé d'on surt, jo sé d'on ve, i era com, oh, la puc dir, saps com puc canalitzar això que hem estat fent, i ara de cop està aquí, està passant i està viu, i no, i en un moment de la pel·li a mi m'havia pillat un atac d'ansietat i estàvem allà amb l'Oriol plan a veure com ell m'ajuda a fer-ho i no sé què, i de cop era com, bueno, va, fem-ho, i de cop passa la màgia i dius, vale, sí, això havia de passar així, no? I com, bueno, perdó, la pregunta era...
No, el fet... En part, jo crec que la resposta, però era el fet aquest, no? De dirigir les pròpies històries perquè ningú us oferien aquestes històries, no?
Sí, sí, sí. Com a actriu, realment, hi ha una cosa a dir...
Però jo, perdona,
sí,
vols,
però...
Sí, jo crec que és important... No, jo crec... No crec que sigui això. No és que això no t'ofereixin... i llavors tu vols fer, sinó que tu tens la necessitat d'explicar això.
Sí.
I només pots explicar-ho tu, perquè és la teva vida. Això és el que fa que escrivim, no? És una mica com la Nia Arnaud, no? Dius, bueno, i què fa? Explica el que li passa. Diguem-ne, no és que estigui esperant que algú m'ho dongui, sinó és que jo tinc la necessitat d'explicar-ho.
D'explicar això.
Sí.
I aquí es genera tota la gènesi de tot, no? Però de la mateixa manera que tens ganes d'explicar això que et passa a tu, doncs jo he tingut ganes d'explicar amb el meu primer curt La nena saharaui que se'n va anar. I, vull dir, és una cosa que neix com a necessitat.
Sí, sí, sí.
No perquè diguis que això no m'ho han... No, és perquè tinc ganes d'explicar-ho i d'explicar-ho jo com ho veig, no? Jo crec que és la gènesi de tot en el moment que et fiques a dirigir. No?
El que passa que segurament aquesta necessitat moltes vegades sorgeix precisament d'haver vist moltes vegades moltes històries amb les quals no t'hi has pogut sentir identificada com a espectadora, no? I probablement el que també vols és veure històries amb les quals et puguis sentir identificada.
Sí, però això seria com reivindicatiu, que hi és també, eh? Però és un impuls més profund encara. És unes ganes com qui escriu o com qui... És les ganes d'explicar a algú perquè tu tens una mirada. Uh-huh. No perquè ningú m'ho ha demanat, saps? És més... Tinc ganes d'explicar això. I sí, tinc ganes d'explicar això perquè jo ho veig així. I tinc la necessitat.
Amb la Monyos, que era... Sí, a mi la meva mare ens explicava moltes coses de petita, moltes. I plorava i reia amb nosaltres, la tia. I jo quan ja em vaig fer gran, no sé per què, sempre tenia aquesta imatge d'aquell personatge amb pols de talco, amb les flors, embogida, que li havien robat una filla que havia embogit per amor, tota aquella tragèdia romàntica i tal, i horrorosa. I de, ja com a actriu, o sigui, aprofitant un peron, em vaig posar a escriure-ho. Però és el que diu la Sílvia o tanmateix ella, és que és el que et surt, o sigui, és algo que tu tens necessitat i tens aquella fixació i al final bé, ho acabes fent. Alguna gent potser no ho aconsegueix, però jo ho he aconseguit i aquest va ser el punt de partida després de 8 anys.
És que és una... Jo reivindico el fet creatiu per ser, no per anar a ensenyar a ningú ni a què vull fer allò i no m'ho... Jo t'asseguro que no em puc queixar. O sigui, he fet personatges de tot tipus i pel·lícules de tot tipus, més bones, més dolentes, personatges millors, pitjors. No, i jo pel que conec també és una necessitat que tens de sentir la vida que tu vius i expressar-la. I això és més pur que res. Per mi és per
el
mi
que
és el que genera, no? El que inspira,
el que
fa que aguantis el temps que sigui, però clar, això et fa créixer també, perquè et fa mirar-te a tu mateixa, mirar el món, mirar la teva sexualitat, mirar la meva... perquè sents això, o sigui, moltes vegades són terapèutiques, però
sí, tot.
Perquè necessites fer aquesta espècie de d'examen, no? Però que l'examen mateix és el que et fa ser, no? I després ho expresses amb un guió, amb la amb el que sigui, de mil maneres, no? Vull dir que en el moment de ser una tia, una dona, un home, si no tens aquesta necessitat, no podràs no podràs fer res, aquesta pel·lícula o l'altra, si només és pel fet de que, saps? És perquè tens realment ganes d'explicar allò i és com una necessitat vital de ser.
Bueno, Zaida, parece que vol dir alguna cosa.
No, no, m'agradava molt el que estaves dient, no? I perquè pensava molt en la pulsió, no? La pulsió creativa que tens quan, quan vols escriure o vols dir algo, o vols, no, dirigir alguna cosa, i això i este, m'estaven recordant d'una conversa que vam tenir l'altre dia amb el Marc Ferrer, justament, i que ve molt amb això de, dels processos tan lents, no? Ah. Que era com, ostres, els processos lents molts cops maten aquesta pulsió, i a vegades aquesta pulsió, aquesta obsessió, no? Perquè quan comences un projecte és com quan t'enamores, que només penses en això i et despertes i dius, ostres, esta idea, i vas amb el mòbil i dices, esto tiene para la película, esta cançó, tot. I aleshores quan passes laboratoris, residències, les ajudes, no sé, ostres, què passa, no? amb aquesta pulsió, és anar-nos totalment del tema, però és que em semblava molt important, no? Perquè això que contaves tu de quan vas dirigir per primer cop i vas sentir aquesta felicitat, no? Que és com una cosa molt obsessiva i meravellosa
i que no et podies imaginar. Sí, sí, sí. I que no tu, o sigui, jo recordo la primera que dirigeixo que dius, uf, quina sensació de llibertat.
Sí.
O sigui, de llibertat real, profunda, no? I me'n recordo, estava al mig del desert passant-ho canutes. En 5 dies vam tindre que rodar tot el curt. Però dona'm, és feliç, perquè la llibertat és felicitat.
Clar.
Això no vol dir que no tinguessis 800 milions de problemes físics, mentals i de tot tipus. Però clar, tens aquesta... o sigui, vius
motor,
la pulsió
motor de...
creativa lliure de fer allò com quan un pintor, imagino, pinta un quadre i fa allò que li surt, no? Que no necessita ningú, no és com el cinema. No, hi ha alguna cosa allà que és molt alliberador.
Jo crec que també això que deies de la part política, el que a mi em sembla més excitant és quan es barreja. Clar. Amb tot això, no? Perquè és veritat que des de la fredor de dir hay un hueco, voy a llenarlo, saps? És com, hòstia, saps? No, per on comences? És poc orgànic, no? Però quan es barreja, jo també tendeixo, sóc molt emocional i tendeixo a veure les coses més des d'un lloc com impulsiu o intuïtiu o d'aquesta cosa com obsessiva, més que, tot i que m'encanta estudiar, m'encanta llegir, m'encanta tal, però sí que aquesta felicitat que comentaves, per mi també hi ha algo de l'escriptura, del guió, que a mi m'agrada tenir temps i poder entrar i fer capes i tal, que sí que quan estàs enxufadíssim escrivint, que estàs després de passar-te, jo després de passar-me dies plorant perquè no em surt res i perquè estic procrastinant i perdent el temps i perquè allò que jo tenia al cap no té cap sentit i perquè em trauran de la professió i ningú em parlarà mai més, i llavors
això no se'n va mai, a més, eh?
No,
no em pensis,
no,
aquest...
perquè
no. Forma part contínuament. Clar. Perquè sí, és una cosa que
sí,
com, no?
I quan de cop estàs allà com, i de cop després d'una setmana o és igual o un mes sencer patint, de cop estàs una hora sencera escrivint i sents que allò que estàs escrivint està com al límit de això s'ha explicat o no s'ha explicat, però realment estic tocant un lloc una mica incòmode jo mateixa. No sé per on va. A mi em dona un subidon i llavors sóc capaç de quedar-me tancada a casa dies i de cop surto al carrer i veig algú i dic, uau, existeix la vida fora d'això, però no és aquesta sensació d'enamorament. I jo crec que justament quan es barreja amb aquesta cosa de que de cop sents que potser estàs entrant en un lloc que t'importa, no saps si importa universalment, però a tu t'importa, sí, políticament, de cop és com, uau, dura una estona perquè després ho rellegeixes i dius, hòstia, no, era
una, una merda.
Lo que està bé és que totes
allò, que, escrivim. Allò que creies que era el dia següent dius, però què, d'on t'estava, no?
Bueno, dimite.
Que, o sigui, dimite.
No, però totes escrivim, continu, que això està molt bé, perquè jo m'he sentit alguna vegada, però Mireia, per què estàs escrivint sobre aquest tema? Mira, mira el que està passant i busca aquest, aquest hueco, no? Busca aquest tema que tal, dic, jo és que no puc fer-ho això, jo... A mi hi ha coses que m'empenyen i són els temes que m'impulsen i aleshores necessito anar per allò, no? Per lo que potser hi ha un buit que pots... És que a més se m'escapa perquè no m'interessa. I el tema de la salut mental és una cosa que m'atreu molt, tot el tema del, dels processos i de això, no? El tema Lamoños, no? Que hi ha un, al darrere una injustícia brutal, una injustícia de més contemporània perquè fins fa poc el 2011 era por ahí quan es van descobrir tot el tema aquell dels, dels nens robats que encara pol·lulava tot això, no? I el, la transformació en aquell personatge que jo pensava, però quin dolor et pot provocar el acabar d'aquesta manera, no? Dolor, no? A lo millor ja tenia una tara, però per mi va ser com una manera de sobreviure. L'homenatge que jo li faig amb ella és que com un acte de supervivència ella fa aquella transformació per superar i sobreviure tot aquell horror que li ha tocat viure. Aleshores, aquests temes, dius, clar, que quan vaig començar a escriure em vaig sentir de tot, que si era un colabrot, que no sé què. I cito una frase molt bonica de l'Ovidi Montlló, que li vaig deixar llegir el guió quan encara estava allà, i li vaig comentar allò del colabrot. Diu, Mireia, tens una història molt bonica i que et digui que és un colabrot, li dius que la vida és un colabrot.
Jo crec que si voleu podem també obrir el torn de preguntes aquí a la gent que esteu, perquè potser us ve de gust fer alguna pregunta. Jo crec que hem parlat, portem una hora llarga parlant. Si hi ha alguna cosa que us vingui de gust preguntar, ara és el moment. No sé si hi ha algú de vosaltres que tingui alguna pregunta o vulgui afegir algun tema que potser doncs, no s'hagi parlat o que vulgueu d'alguna doncs, manera puntualitzar o... Sí?
Un valent. Hola. Espera, que et passen. S'ha sent, eh? Sí, però la resta...
S'ha sent sense micro.
Hola.
Hola.
Què tal? Com esteu?
Què tal?
Jo com estava centrant també molt en el que es veu aquí davant, que fica actriu directores, clar, ens hem trobat que tenim quatre actrius directores que també escriuen. Crec que potser és algo, no ho sé, com important. Heu parlat molt d'explicar les vostres històries des del vostre punt de vista. Us veieu altres en la tesitura de ser actriu i directora d'una obra que no sigui vostra?
Sí. A mi m'ha passat.
Claro.
Sí, a mi m'ha passat. Ho he fet. Normalment, tots els guions, jo diria que em porto 15 pel·lícules i jo crec que 10 són meus. Però n'hi ha 4 que eren guions d'una altra. El que fas és que agafes aquest guió i ho reescrius. El que sí que no pots és agafar aquest guió i rodar. Això és impossible. Però sí que són històries de vegades que no han nascut de tu, però llavors te l'has de passar pel sedàs teu, no? I reescriure-la. Reescriure-la amb els teus ulls. A mi això és el que m'ha passat amb les 3 vegades que he fet un guió que em venia d'un altre. No? Que dius, bueno, el que sí necessito són aquests 6 mesos de reescritura i de canviar i de fer-te el teu.
Però sí, jo tinc problemes.
O sigui, I he de dir que hi ha vegades, o sigui, que parlàvem de la pulsió, hi ha vegades que et surt la història, la teva, allò que dèiem, no? Aquesta necessitat de trobar-te tu i de... Sí, sí. I hi ha vegades que una història que no és teva també... Et pot fer néixer tot igualment, no? En el moment que aquesta mirada comuniques amb ella. No necessàriament sí. T'ha d'haver sortit a tu la xispa, no? Almenys a mi m'ha passat.
Jo a Barcelona abans era un encàrrec, Barcelona abans que el temps s'esborri, però clar, venia de la Marta Figueres, que ja ens coneixem, vam començar juntes fent les pel·lícules, no? I va ser un encàrrec d'aquells que, bueno, que va sortir com va sortir, estupendo i tal, però jo vaig tenir una experiència molt dura, perquè també depèn de l'os, el hueso, que et toqui, no? I de gent que, doncs, no sé com dir-ho, amb una mena de manca de sensibilitat, tal qual, perquè no és que els hi compliquis el projecte, és que vols aportar unes solucions més riques i t'estan qüestionant coses que, hòstia, són difícils, de tragar-les, i aquestes també me l'he trobat amb l'encàrrec. Però és molt, el que diu ella, a mi em sembla també molt apassionant, que si pots fer una feina d'algú que ve, sempre que puguis, clar, acabar fent-te la teva, és molt, molt, molt interessant.
I és complicat, perquè hi ha vegades, o sigui, recordo un Mar de Plàstico, que era una movie, i era un guionista, i clar, jo la trobava que estava... era molt masclista, molt masclista, molt masclista. Faltava. I ens vam barallar molt, però molt. Però clar, si ho he de dirigir jo, s'ha de fer el que jo... Això sí que, per exemple, és impossible que puguis defensar una cosa que no creus, de personatge, de diàleg, del que sigui això.
Bueno, jo
és impensable.
Jo vaig dir que no vull el meu nom. Amb aquesta que et dic, jo vaig dir no vull el meu nom en aquesta pel·li.
Ah, bueno, o això. O sortir tant.
Perquè va haver un moment que dius, i la tenia bastant rodada, o sigui, està totalment rodada per mi, però em vaig trobar amb uns inconvenients tan absurds, un excés de música llapisosa, un saps allò, i no em deixaven opinar. Digo, per favor, digo, i va anar a un festival, no dic res més.
Que dur.
Vaig dir, mi nombre, al final, clar, el van posar, el van tenir que posar, però vaig dir, jo aquí, i n'hi vaig acompanyar-la al festival. Estava molt emprenyada.
Jo estava pensant si m'ha passat, clar, m'ha passat com a directora en Vida Perfecta, i que és el guió de la Letícia Dolera i del Manuel Burke, però no actuava, estava dirigint, i en Veneno era un encàrrec d'idea original dels Javis i escrivia entre totes. I és veritat que a Veneno vaig sortir en un petit personatge molt divertit en un capítol, però no m'he trobat mai com un encàrrec sencer que recaigui el pes sobre mi, perquè Vida Perfecta al final la showrunner era la Leti, com un encàrrec sencer de dirigir un guió i encara menys dirigir-lo i interpretar-lo. No m'hi he trobat encara, però jo de fet em vindria molt de gust. El que passa és que, clar, bueno, has de connectar amb la persona, bueno, amb la visió de la persona que ho escrigui.
No sé si hi ha alguna pregunta més entre el públic. Si
alguna
no,
pregunta més?
Si no, donaríem... Sí?
Heu parlat, les quatre, de la vostra experiència com a actrius, com a realitzadores de cine. I la meva pregunta a totes seria, vosaltres creieu que el cine i el teatre estan molt relacionats i una de les... el teatre, el cine veu del teatre i el teatre veu del cine, o que l'experiència teatral i l'experiència cinematogràfica són antagònics al 100%? Ho dic perquè, en fi, això em sembla que és una discussió que valdria la pena també un dia potser només dedicar-li en aquest tema. En fi, suposo que m'explico, no? Vull dir, sí, sí. L'experiència cinematogràfica és una experiència que és autònoma totalment, i per tant, com a realitzadora, com a realitzadores i com actrius, veieu que no té res a veure, i o és una continuïtat en la qual hi ha petites diferències, perquè el cine, pues, clar, té el primer plano, el teatre no té el primer plano, la interpretació del teatre té que ser més gesticular, el del cine pot ser molt més contingut, etc, etc, però que, bueno, que d'alguna manera teatre i cine formen una amalgama en la qual...
Sí,
pues,
sí. Jo crec que no t'hem entès.
Es complementen.
Sí, sí. No sé si ens allunyem una mica del tema, però si voleu respondre...
És que és un tema llarg. Jo diria molt ràpid, avui en dia el teatre i el cinema s'han ajuntat molt, perquè la veritat és el que es persegueix contínuament, també en teatre, fins i tot cada vegada més ara amb sales anem amb micros per no tindre que col·locar excessivament la veu, i evidentment el que és la vivència teatral és absolutament viva i sincera i molt poc amanerada. Jo crec que això ja ha passat molt, molt a la història. Però és veritat que hi ha actors que han fet molt de teatre que de vegades... i que tenen molta professió a sobre, però que de vegades davant d'una càmera que està aquí a 2 mil·límetres de la teva cara, tens que ser tan espontani que això et pot fer nosa. I és veritat que hi ha actors, per exemple, hi ha un Darín, no?, que fa el que faci el que faci, és fantàstic, li poses la càmera aquí davant i és el millor, i veus el teatre i és el millor. Però hi ha actors i actrius, pues, que en teatre t'agraden molt i després en cinema, pel que sigui, doncs no t'agraden tant. Jo crec que són, bueno, dos mitjans molt diferenciats que
però es complementen,
coses...
Perquè jo penso que hi ha un tema que és, si ets actor, actrius, o sigui, tens molt guanyat per posar-te davant de la càmera. És un tema de tècnica, d'entendre el que està dient ella, de les distàncies i de l'expressió. Però al final hi ha una altra cosa també molt important, és allò que diem sempre, si la càmera t'estima. Mm. Perquè com deia la Sílvia, hi ha meravellosos actors que de sobte els veus al cine i encara que ho facin bé hi ha alguna cosa que no traspassa, no traspua. Però al final recordem que el cinema i el teatre, o sigui, el cinema veu del teatre, els orígens del cinema ve de gent que estava al teatre. Jo ara ve al cap de l'expressionisme alemany que m'entusiasma i un dels grans referents és el Murnau i... No sé si fotré la pota, el Max Reinhardt era l'escenògraf, dona igual, però venien d'allà. O sigui, al final són dues tècniques diferents, però que, bueno, hi ha molta gent que... La Sílvia ve del teatre, també jo vaig començar al revés, però bueno,
tot
vaig ficar al
teatre. No?
Jo recordo, no vam fer juntes, o tinc una confusió al Canigó, o anaves d'acompanyant del Miquel?
Jo vaig fer una cosa d'infantil, de teatre. Jo començo el cine. Passa que jo començo de ballarina.
Vale. Bueno, però tens aquesta experiència també del moviment i tot això que és molt important.
Sí, home, 20 anys ballant, però això, per exemple, en el moment de posar-te davant d'una càmera feia més nosa que servei.
Sí, vol dir?
Sí.
Bueno, jo començar a ballar amb el Farruko, el Triunfo, que sí, era ballar tot... i tal, tenia com una disciplina també. A
no, home, la disciplina sí, clar, tot, això, dic, però tot això, però hi ha una cosa inevitable, que és la tècnica balletística, et fa estar d'una manera determinada.
Però aprens.
Que te l'has de...
Sílvia, tu vas fer-ho. Tu vas fer-ho, no havies, dius que no havies fet teatre, venies de dansa, i tu vas fer-ho.
Sí,
i vas
sí,
començar
sí.
Al cine i estàs ahí, és sí, perquè, sí, sí. Perquè ho vas sí, entendre, i
clar, clar,
hi ha gent que potser sí, ho té sí. Que aprendre, però...
Pues ell,
més intuïtiva, ho va entendre sí. I al damunt la càmera t'estimava.
És més, tot... jo crec que són oficis que amb el temps, ja estic parlant del cinema, o sigui, no amb més anys ho fas millor.
Amb el, perdó?
No perquè tinguis més experiència ho fas millor.
Ah, ja.
Ho entens millor, però no necessàriament ho fas millor. Perquè el cine té una cosa molt intuïtiva i molt fresca i molt de pell, per això molts nens que fan la primera feina s'emporten els premis, que al final les acadèmies han posat que prou els nens no poden agafar-se els premis, perquè un nen surt, no?, amb la seva espontaneïtat i la seva veritat i et fa un personatge tan de veritat que és impossible que un actor professional pugui arribar de vegades a aquesta veritat. O sigui, és una cosa molt complicada, lo del cinema. I amb els anys agafes molt d'ofici, agafes molta tècnica, però l'espontaneïtat potser...
Bueno, tu i jo hem de fer com elles i gravar-nos un dia i fer alguna cosa més personal.
Sí. No, no, però vull dir, això és així, això ho saps i bueno, t'has d'estar a sobre, però és veritat.
No sé si hi ha alguna cosa que us hagi quedat allò a dins que dieu necessiteu treure-ho així o tot, perquè si no, doncs jo crec que si no hi ha més preguntes donaríem per finalitzat, però si hi ha alguna cosa que...
Bàsicament, si no, ens
trauran.
No?
Sí.
Jo només una, doncs, ja que veig que no d'allò, és perquè hem parlat molt de tot el tema de la paritat i de la discriminació positiva i crec que, com que fa... No me recordo quan es va muntar CIMA, després es va muntar Dones Visuals, o sigui, les associacions de dones de l'audiovisual que han fet estem totes involucrades ara, vull dir, hem fet una feina important en aquest aspecte, s'ha fet una feina molt important per arribar també a aquests nivells de participació de dones al cinema, eh? Això s'està notant i només hem de remetre'ns a fa 2 anys als Gaudí. El 90% em sembla de les guanyadores eren guanyadores, no?
Bueno, és que quan jo vaig començar, bueno, era el 10%. Érem el 10%.
Em sembla que menys, jo diria que menys, eh?
No, estàvem per allà russant, 8-10. Ara jo crec que és un
si 40,
no? Si vam
sortir com bolets.
Un 40%, crec que és un 40%. No arriba al 50%.
Quan vaig començar, però... clar. Sí, sí.
Hi ha una diferència gran.
Sí, que la feina val la pena. S'ha de normalitzar aquesta situació.
Doncs amb aquestes notes més reivindicatives, no sé que vulgueu afegir alguna cosa més, em deixeu a mi posar si de cas el punt i final al programa d'avui. Arribem doncs al final del viatge. Moltes gràcies a totes per acompanyar-nos i compartir les vostres experiències. Us animem a tothom que està a la sala que es quedi a veure aquest document excepcional que és Estigues guapa i calla, que es fa ara a les 9 o bé venir el 8 de juliol, que també el repetiran a les 8 del vespre. Naturalment també us animem a veure tota la resta de pel·lícules que formen part del cicle L'altra cara del mirall, actrius directores, en especial les de les 4 actrius directores aquí a present i aquí presents i aquí els hi agraïm haver vingut. La programació de la Filmoteca és sempre diversa i eclèctica i també molt més àmplia. Us convidem a viatjar un cop al mes amb nosaltres per conèixer les múltiples cares, cicles i protagonistes de la Filmoteca. Gràcies per escoltar-nos i com diu Ellen Burstyn al final d'Estigues guapa i calla, és el moment més extraordinari de la història de la Terra per ser una dona. Avui en dia no voldria ser un home perquè ara la vitalitat la tenim nosaltres. La part dolenta va durar massa temps i ara ens toca a nosaltres.
Olé.
Gràcies.